Trenc d'Alba, amb Pau Garcia.
Som-hi cap amunt, que això va de muntanya. Avui serem tossuts amb Manel Borrell i els 82.4000 i viatjarem amb Pepe Casanovas i Xavi Giró cap a la Serra d'en Sija. Això és A Trenc d'Alba. Ramon Julián i Helena Alemany es proclamen campions de la Copa d'Espanya d'escalada de dificultat. Després de les proves de Saragossa i Barcelona, l'última cita a Madrid va posar punt i final a un circuit que Julián ha guanyat per imbatible i Alemany per regularitat. Així valora la victòria i la temporada l'atleta catalana.
La veritat és que estic molt satisfeta del resultat. La final va estar complicada. Era una via difícil, no va ser la meva millor activació i vaig quedar empatada amb una juvenil, que es veu que va escalar molt bé i jo no vaig tenir la possibilitat de veure-ho. Però la meva victòria va estar pel resultat de classificatòries, on vaig ser l'única escaladora en fer top en una de les vies. I la veritat és que s'acaba la temporada de competicions de corda i estic molt contenta. Ha estat molt dur perquè portava entrenant des de gener. S'ha fet molt llarga, no?, la temporada, en compes de bloc primer, després de corda, mig per on a l'estiu i torna a començar un altre cop amb aquesta última pistoletada, no?, de compes. I molt agraïda del suport del meu entrenador que ha estat allà i que les victòries, o sigui, al final és, sí, l'esforç el fa l'esportista, però jo estic molt agraïda al meu entrenador perquè en part és el que m'ha estat recolzant i ara amb moltes ganes d'escalar en roca.
Aquesta ha sigut l'última prova del calendari de corda i també l'última prova del Ramonet, que ja va anunciar que es retira de la competició. També en escalada, Jacob Schubert i Janja Garnbret guanyen la Copa del Món d'escalada, ho han fet a Xiamen, a la Xina, en l'última prova del circuit. Més enllà de la competició, Daniel Woods, l'escalador estatunidenc, proposa i encadena una nova via de bloc de 8 semis, el grau màxim aconseguit en aquesta disciplina. El bloc es troba al Parc Nacional de les Rocoses i ja és la quarta proposta que fa Woods per aquesta selecta llista dels 10 blocs més durs del món. I en alpinisme, Martín Elías, François Poncet i Jérôme Sullivan fan la primera ascensió a El Faro, una torre verge de la Patagònia. La via que han seguit té 1.200 metres i dificultats de fins artificial 3, mixta 7 i 6A. L'han escalat en estil alpí. L'alpinista català Manel Borrell i Vilaseca va culminar el 10 de setembre passat el repte d'ascendir totes les muntanyes de més de 4.000 metres dels Alps. No es té constància de que cap altre escalador català hagi assolit aquesta fita. El criteri que s'ha seguit ha estat el de la Unió Internacional d'Associacions d'Alpinisme, o el que és el mateix la UIAA, que estableix una llista de 82 cims principals a tot l'arc alpí. Avui al programa tenim amb nosaltres a Manel Borrell perquè ens en parli d'aquesta culminació de projecte. Manel, bon dia.
Hola, bon dia.
Vas començar als 19 anys amb el teu primer 4.000, el Gran Paradiso, que fa 4.061 metres a la Vall d'Aosta. Ara han passat 34 anys i has acabat el repte amb la travessa de les Jorasses. Vist en perspectiva, Manel, és tot un viatge vital, no?
Sí, la veritat és que passa al llarg de tots aquests anys pues, han passat moltes coses a la meva vida i sembla que aquesta s'hagi mantingut com invariable, no?, les ganes de pujar cims alts als Alps.
Les muntanyes, podríem dir que han seguit igual, però tu has canviat molt, imagino.
I tant, ja no tinc res a veure, vaja. Ja als 19 anys, ara que tinc 53, doncs clar, m'han passat moltes coses a la vida i realment sóc una altra persona, en certa manera, no?
Com anàvem dient, si ho mirem en perspectiva, com ho has viscut, tu, això, que fos un període tan llarg per haver de fer un projecte d'aquestes característiques?
Bé, la veritat és que jo inicialment no m'ho havia proposat, això, eh? Vull dir, jo vaig començar fent alpinisme, de la mateixa manera que feia muntanya al Pirineu, doncs vaig passar als Alps perquè són muntanyes més altes, són reptes més interessants, però no tenia al principi la intenció de pujar tots els 4.000, perquè ni se m'acudia, vaja. Va ser més endavant, quan ja portava uns quants i veia que era una... vaig adonar que era una fita que era assumible, no?, per la quantitat de cims que havia fet ja, que m'ho vaig plantejar i m'ho vaig proposar, i va ser aleshores com va començar el projecte realment, no?
Però t'inspires en algun referent o et ve la il·luminació de la Santa Trinitat per fer un repte així?
No, la veritat és que és una cosa com natural a mi. Jo sempre he intentat pujar els cims més alts de tot arreu on vaig, no? Els Pirineus havia fet tots els 3.000 feia un temps ja, i allà als Alps doncs vaig dir, hosti, jo vull pujar els cims més alts, i aleshores, doncs, quan ja em portava doncs, uns 40, 50, no sé si 40 o així, o 50, vaig dir, hosti, hi ha una llista, em va caure les mans, i dic, hosti, mira, puc fer-lo, encara podré fer-los tots. Aleshores, doncs mira, em vaig focalitzar més en acabar els que em quedaven, no? Al començament no era un objectiu, i ja et dic, feia cims de 4.000, feia de 3.000, de totes, els Alps també n'hi ha de més baixos de 4.000, que són molt interessants i també els he pujat, no? Vull dir que és una cosa que és, a mi em va sortir com bastant natural perquè anava fent muntanya i anava fent cims, no? I després dius, mira, va, doncs... I a vegades et serveix com una excusa, moltes vegades, no? Per sortir a la muntanya i per continuar tenint la il·lusió d'anar-hi i la motivació, eh?
Has dit, no sé, corregeix-me si m'equivoco, que ja havies fet tots els 3.000 del Pirineu.
Sí. Ja fa temps que els vaig fer, perquè vaja, la meva passió no és només 4.000, és la muntanya en general, no?
Aleshores, això t'anava a dir.
A la meva escola ha estat el Pirineu, i jo sempre he sortit, bueno, sobretot quan era solter i no tenia tants compromisos, sortia molt i feia molta muntanya, i tot el que podia pujar, doncs ho pujava, tots els cims que veia a prop, doncs intentava pujar, no? Aleshores, el Pirineu ha sigut sempre la meva escola de muntanya, diguem, eh?
I què passa? Un cop ho acabes, dius, això és massa fàcil, me'n vaig cap als Alps a posar-me a prova.
Bueno, no van ser coses que van anar en paral·lel, perquè ja et dic, als 19 anys va ser la primera vegada que vaig anar als Alps, però també en aquella època doncs, també anava al Pirineu, el que passa que el Pirineu el tens més a prop i és més fàcil d'anar-hi, no? Els caps de setmana, sempre que podíem, anava al Pirineu. Mm-hmm. Ara, una vegada a l'any, o dues, al màxim, doncs normalment doncs podia agafar uns dies més de vacances, o el que sigui, i m'anava cap als Alps, no?
Trenquem...
Tenia més temps.
Manel, si em permets, trenquem una miqueta el mite aquest de per anar a fer coses més difícils cal anar a llocs més elevats. És a dir, entre el Pirineu i els Alps has pogut fer coses al Pirineu de més envergadura, potser, i fins i tot que no pas en els Alps.
Bueno, els Alps, a veure, els Alps són 100 metres, són 1.000 metres més alts que el Pirineu en general. Uh-huh. Aleshores, en general, tots els cims dels Alps són més inhòspits, no? Aleshores, sí que, evidentment, tu pots trobar un cim al Pirineu que sigui difícil o que sigui tècnicament complicat, però, clar, els Alps tot li dona un grau més de dificultat, no? El fet que estigui... fa més fred, hi ha més condicions més inhòspites, hi ha més gel, més... O sigui, al final, vulguis o no, pues sempre et trobaràs una mica més complicat a fer cims als Alps. També n'hi ha de fàcils,
sí.
Eh?
Per tant, el mite perdura. Diríem que els Alps segueixen sent més difícils, eh?
Sí, jo en general, si hem de parlar en termes generals, evidentment sempre hi ha excepcions, hi ha cims als Alps que són molt fàcils, eh? I altres perquè són més complicats, no? Com a tot arreu.
Però tu mateix deies que no només has pujat els 4.000 als Alps, sinó que també n'has fet de més baixets. Si els comptéssim tots, quina xifra assoliríem?
Doncs al voltant de 120 cims.
De 120 cims?
Sí, 120 cims en total, val? Comptant els 4.000 i els 3.000 i picos, que també n'hi ha allà i de molt xulos. Sí, perquè també he anat a fer esquí de muntanya, aleshores quan vas a fer esquí de muntanya doncs, fas molts cims als Alps també que no són més modestos, però que no deixen de ser muntanyes, que sempre algú costa, sempre, encara que siguin d'això, una mica d'esforç i sempre acabes costant-te una mica, no? Que és la gràcia que té això, crec.
Sí, sí. Fem retrospectiva. Recordes quan vas anar amb aquests 19 anyets? Recordes aquesta primera experiència?
Sí, sí, sí. Va ser el Gran Paradiso. Nosaltres érem molt novatos, realment. Anàvem així sense saber què on anàvem. Bueno, ens havien informat i ens havien recomanat aquest, que era més fàcil. Però, bueno, una gran emoció i una gran il·lusió per fer unes muntanyes que estaven en un altre massís i en unes altres condicions, no? I recordo molt bé que bueno, només arribar al peu del refugi vam adonar que no hi havia plaça al refugi. Uh-huh. I vam dir, ostres, i ara què fem, no? Perquè aquí a l'ascensió havies de pujar al refugi Victorio Emanuele, no?, que està una mica més amunt, que és un pas entremig, i nosaltres vam dir, res, tu, i anem igualment, agafar un tros de tenda per no carregar massa, no? Vam agafar la tenda que teníem per acampar al càmping i vam pujar perquè, bueno, les ganes que teníem pues, eren infinites en aquell moment, no? I vam anar igualment, vam acampar a prop del refugi i l'endemà vam fer aquest primer cim.
De jove hi ha com molt fanatisme, no?, de jove.
Sí, sí, sí. Realment ja necessita un punt de fanatisme en el sentit de que tu a la muntanya a qualsevol moment et pots trobar una raó per dir ai, estic cansat o fa fred i tornar enrere, no? Aleshores, la gent que fem muntanya i que ens agrada fer cims, pues, suposo que se'ns caracteritza perquè superem aquestes petites crisis que podem tenir i intentem tirar sempre amunt, no?
I l'has mantingut, aquest fanatisme, fins ara?
Correcte, sí, sí, jo crec que sí.
Perquè t'anava a dir, la motivació que necessites per seguir, persistència, i ser tossut per aconseguir els 82 cims, hosti, és admirable, no?
Bueno, crec que sí que deu ser això la principal virtut, perquè no és un projecte molt tècnicament molt complicat, hi ha cims complicats, però no és la principal característica, jo crec, d'això ha sigut la persistència d'aquest projecte, no? Perquè pues clar, molta gent s'ha quedat enrere, no? Molta gent ho ha intentat o no ho ha intentat o ja ni, o sigui, ho ha vist lluny i realment que jo sigui, jo que sóc un alpinista normal de la mitja, hagi sigut el primer català que hagi fet els 8.000, els 4.000, dic, dels Alps, pues realment dona idea de que, bueno, he tingut aquesta perseverança, sí, això està clar.
Parlem ara estrictament dels 82 cims reconeguts en aquesta llista, com dèiem, de la UIA. Els has fet sempre per les rutes normals?
No sempre. Jo sempre, que dintre de les meves possibilitats, sempre he intentat buscar rutes pues, una mica diferents o... A vegades no, a vegades la ruta normal ja m'ha semblat prou interessant per mi, no? Però quan hi ha hagut cims pues, que una mica més accessibles, he intentat buscar altres rutes. Inclús a vegades n'he repetit uns quants, també. N'he repetit per altres rutes. Un cim que ja l'havia fet per la via normal, pues, un altre any, pues, amb companys que no l'havien fet, pues, dic, bueno, busquem una altra ruta i l'hem fet per una altra banda. Vull dir que això...
I com canvia, completament, el cim, quan el fas d'una banda, el fas per l'altra, sembla un cim completament diferent.
Sí, 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 al final és una ascensió diferent. Tu puges el mateix cim, però no és el mateix. O sigui, el que disfrutes realment és fent l'ascensió i fer una ascensió per una altra via, per mi és igual de gratificant que fer un cim nou, no? Uh-huh. Això no m'ha molestat mai. Tornar a repetir cims que ja he fet, no he tingut cap problema, no?
Si haguessis de destacar dues vies, fiquem un número limitat, que si no ens passaríem aquí parlant 50 hores, dues vies sí. Tècniques d'algun cim que destacaries?
Bé, jo destacaria, com a més tècnica, hi ha, una ruta que és les agulles del Diable, que està al massís del Mont Blanc, que fas quatre agulles de 4.000 metres, que és potser la més tècnica, val? I la vaig fer en una època que estava relativament bé, sabia, tenia pràctica escalant i això, crec que és la ruta més difícil per ascendir els 4.000. I com en segon lloc, potser l'última que vaig fer a les Anjorasses, que també és interessant tècnicament, potser hi ha menys trossos d'escalada, però és més llarga la travessia i és més, jo crec que és interessant també perquè no pots quedar-te a mitges, diguem, no hi ha passos per baixar-te a mig camí, ja has de tirar fins al final, i bueno, em va costar una mica més perquè jo últimament ja no escalo tant, i hi havia passos d'escalada, però bueno, al final va, també el fet d'anar amb una persona que en sabia més pues, també em va ajudar, i crec que és una de les rutes més xules també que he pogut fer, no?, als Alps.
Parlaves ara de companyia en l'ascensió. Normalment tenies algú al teu costat per fer aquestes ascensions. Mai has anat en solitari, o sí?
No, als Alps no es pot anar en solitari, perquè als Alps tu normalment has de passar per sobre de geleres i aleshores necessàriament has d'anar encordat per raons de seguretat. Val? Aleshores sempre he anat amb companys, excepte, me'n recordo una vegada que sí que era una ascensió amb esquís, que sí que al tros final vaig arribar sol perquè les persones que m'acompanyaven pues, estaven més cansades o el que sigui, i l'últim tros el vaig fer sol amb un cim, ara recordo. Però en el resta de... En el resta d'ascensions sempre he anat amb algú altre, evidentment. Sí.
A quin cim vas fer-lo en solitari?
A l'Estralhorn. Uh-huh. Això està al Valais suís. Es fa des de... El vaig fer des de Zermatt, més o menys, des d'un refugi de Zermatt, i allà... I aquest es feia... És un cim que es fa bé amb esquís. I ja et dic, l'últim tros, el que passa que entre tenia un company que estava... que s'havia trobat malament i s'havia quedat al refugi, i els altres dos companys que van seguir ja van dir ja no podem més, bueno, vaig tirar cap amunt l'últim trosset només.
No vas voler no perdre l'oportunitat, eh?
Exacte, estava molt a prop i dic, tu, ara vinc, ara mateix, pujo i baixo.
I has contactat mai algun guia per fer ascensions?
Sí, sí, les meves últimes ascensions les he fet amb guia, eh? Jo vaig començar amb amics, amb companys i els últims anys he contractat guies.
Anàvem dient 34 anys que han passat ja des de la primera ascensió fins a l'última, podríem dir que has vist evolucionar la disciplina. És a dir, has vist com ha anat sorgint aquest alpinisme més modern, més lleuger, més de buscar temps, més de buscar vies difícils i fer-les en solitari, més de fer-les en material més, bueno, més minimalista, no? Clar. I tu seguint amb el projecte teu d'anar fent tots els cims, tots els cims, tots els cims. Com valores des de dins o aquesta evolució, no?
Bueno, sí, hi ha hagut bastantes evolucions, no? Hi ha una evolució que sí que m'he aprofitat jo, que és la del material, no? L'evolució tècnica del material, que ha sigut impressionant també, que jo miro el material que feia servir al començament i el que faig servir ara, i ha canviat molt, no? I després l'evolució de la disciplina en si, que bueno, jo la veritat és que soc d'una escola més tradicional, no? I no... Sí que he fet algunes... Sí que he fet una certa evolució en els Pirineus, per exemple. Jo vaig... abans anava d'una determinada manera al Pirineu i com que m'he d'entrenar en el Pirineu per anar als Alps a vegades, els caps de setmana anteriors i això, doncs sí que me'n vaig al Pirineu últimament, doncs hi vaig molt més lleuger també. Si són rutes que ja hi ha camí traçat i que ja conec el camí, doncs vaig moltes vegades amb unes bambes que siguin de muntanya, no vaig carregat amb molt de pes. Sí, al final és un encorrent que sí que hi ha algunes coses que les he aprofitat. No la idea general de fer les coses molt esportivament, perquè a mi m'agrada la muntanya en el sentit romàntic d'anar-hi tranquil·lament i de contemplar la muntanya i de disfrutar-la. I aleshores pues, no vaig mai a buscar rècords ni anar a acabar més ràpid ni cronometrar, això, aquestes coses no les he agafat perquè realment pues, no van amb la meva manera de ser, jo crec, no? Uh-huh. M'agrada més pues, anar tranquil·lament i fer l'objectiu i evidentment després baixar, i si puc gastar-me una estona pues, més estona dalt del cim, pues, m'hi estic i... doncs en aquest sentit hi ha una part que jo crec que sí que l'he agafat, però la majoria del corrent d'aquests nous, de gent que va, bueno, corrent a la muntanya, aquestes coses, és molt respectable, però a mi ja m'ha agafat una mica gran, em sembla.
Doncs, Manel, passem pàgina. Acabar amb un projecte així és eufòria, però tristor alhora, no? Com et sents una vegada has acabat?
Home, jo em sento molt eufòric, em vaig sentir molt eufòric quan vaig arribar i tal. Després, l'endemà, encara estava una mica en el núvol pensant i recordant l'última ascensió. I, bueno, sí que hi ha un punt de tristor en el sentit de que dius... Bueno, i ara què, no?
Ara què és la pregunta, és la pregunta.
Ara què, no? Però, bueno, ara el que tinc ganes és... Bueno, ja tinc ganes de disfrutar el moment. He organitzat pues, com una petita celebració amb els meus companys de cordar tot des de l'inici, que m'he retrobat on vull retrobar amb gent que no veig des de fa molt temps, i vull disfrutar això, no? I en paral·lel, evidentment, estic pensant amb què faré ara, però no ho tinc del tot decidit, tampoc.
O sigui... Manel Borrell, primer alpinista català en aconseguir entrar a la llista dels 82 cims fets dels 4.000 dels Alps per la llista de la UIAA. Moltes gràcies per ser avui amb nosaltres aquí al programa de Trenc d'Alba.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vagi molt bé. Adéu.
Adéu.
Ara és hora de treure el mapa i seguir buscant racons on fer el que més ens agrada. Avui anem cap al refugi d'en Sija, l'Alt Berguedà. Està a la serra d'en Sija, que és a la cota 2156, on està el refugi. Per tant, ben a prop del cim de la Gallina Pelada, que és el punt més alt del massís, a 2.321 metres. L'enclavament actual data del setembre del 1964 i segueix un model de construcció que també podem veure al refugi de Sant Jordi i al d'Estanys de la Pera. Les instal·lacions compten amb 31 places i s'hi pot accedir des de les poblacions de Saldes i des de Vallcebre. El cap de l'àrea de territori de la FEC, de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, en Pepe Casanovas, ens explica el potencial d'aquest emplaçament.
Un refugi que havia estat una mica oblidat, potser els últims 20 anys, però que des de fa uns 8 anys que vam acometre doncs, unes millores importants a nivell també de captació d'aigua, renovació absoluta de tot el que seria la captació de plaques solars, d'energia, el fet també d'incloure tot un servei de restauració nou a nivell d'una cuina nova, doncs, bueno, és un refugi doncs, que comença, diguéssim, a arrencar en un lloc, Serra d'en Sija, per mi, personalment, encantador, i que encara no és prou conegut per el que seria el col·lectiu pròpiament excursionista. No?
El mateix Casanovas destaca la idoneïtat del lloc a l'hivern.
El senderisme invernal o excursionisme hivernal, doncs, a través d'esquís o amb raquetes, és un dels llocs idíl·lics i, sobretot, ben preparats per fer aquest tipus d'activitats.
Per a més informació, podeu visitar el web de la Federació, que allà estan tots els horaris, tots els mesos que estan oberts al refugi, i també les quotes per les pernoctes, per les dietes, perquè ja sabeu que podeu anar a prendre alguna cosa o dormir en aquest refugi. Però no marxem, ens quedem al refugi mateix per proposar-vos unes quantes excursions i ascensions que podeu fer per aquest entorn prepirinaic, que és increïble, de debò que us ho recomano des del cor, i ho fem de la mà del seu guarda, en Xevi Giró.
La serra d'en Sija, no? I per tant el refugi d'en Sija està en una situació del Berguedà que fa que tingui moltes possibilitats, des d'accessos a l'estiu per famílies, amb fàcil accés fins al refugi, una hora caminant, amb desnivell, però assequible, amb corredors de muntanya, fins i tot gent que fa escalada de la Roca de Ferrús, amb un altre tipus d'activitats molt variada a l'hivern i potser ja d'un nivell mig alt d'esquí de muntanya o un nivell mig baix de raquetes. I, per tant, és una serra que té una possibilitat d'activitats molt àmplia. Ara mateix tenim neu de les últimes nevades perquè estem a més de 2.000 metres d'alçada i cal material per accedir-hi. Doncs això fa que tingui doncs, que sigui atractiu per a totes aquelles persones que volen fer-hi raquetes, volen fer esquí de muntanya o es volen iniciar en el contacte amb la neu i la muntanya. En canvi, la resta de l'any, com que és un refugi de prepirineu amb unes condicions molt assequibles, doncs, l'accés és doncs, des de nens de 4 a 5 anys, amb molta més estona per arribar, però amb possibilitat de poder venir, fins a persones que fan a vegades llargues distàncies, des de Berga, que el refugi que hi ha 20 quilòmetres, o enllaçant a vegades les rutes que es fan pel Cadí i Moixeró, doncs fins a la Serra d'Ensija. Tot això seria una mica les activitats i aquesta varietat que fa que tinguem públic de tot tipus, des de corredors experts, excursionistes de cap de setmana, famílies o experts en neu. I la dificultat que té a vegades com a refugi, això ho hem intentat explicar els últims temps, és l'accés a nivell de material, el material que nosaltres necessitem per poder oferir el servei. I aquest accés el fem a peu i per això ara fa molt poc vam iniciar un micromecenatge a través de la plataforma Verkami per poder-nos finançar unes càrregues d'helicòpter i, si pot ser, millores internes doncs, d'eficiència energètica o de confortabilitat a les habitacions. I bueno, hem aconseguit realment que en menys d'un dia aconseguíssim els 3.000 euros per poder-nos finançar l'helicòpter i en una setmana aconseguíssim els 5.000 euros necessaris per finançar doncs, aquestes petites millores. A partir d'aquí, el Verkami està obert durant tot el mes de novembre i hi ha diferents recompenses que continuen obertes i la gent hi pot participar igualment, però realment estem molt contents per haver aconseguit doncs, finançar l'helicòpter, que per al número de gent i de persones que passen pel refugi ens seria impossible sense aquest ajut. I res, aquest seria una mica el resum d'activitats i de tot el que estem fent al refugi per fer possible que un refugi a 2.156 metres al bell mig del Berguedà doncs, sigui possible i que la gent en pugui gaudir durant la temporada d'estiu i els caps de setmana d'hivern, sobretot quan hi ha molta neu.
Això és tot. Només recordeu que la vida és més bella des d'aquí dalt, des de les muntanyes. Salut i això, muntanya per tots.
A Trenc d'Alba, amb Pau Garcia.